harus dilakukan pendidikan. Hari ini terus mendekatkan dari kerja kalau memang terlihat semua.
Solidaris, Mercy Folk. Solidaris. Tothom té una història.
Tendrás acceso a un canal de Telegram donde yo publico todas mis operaciones en directo paso a paso para que solo tengas que copiar y pegar.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Aquest que sentiu és un dels nombrosos influencers que inunden les xarxes socials amb promeses de beneficis ràpids i d'un èxit econòmic immediat. Són impactes que penetren fàcilment en joves i adolescents amb pocs coneixements financers i que poden acabar desembocant, no sempre, en conductes problemàtiques. Parlem d'un tipus d'addicció conductual, com ho serien les compres compulsives, l'addicció al sexe o als videojocs, i que té moltes similituds amb la ludopatia. Hi ha la impulsivitat, l'esclat de dopamina, l'emoció al davant del benefici, l'ansietat, l'accessibilitat. Es tracta de fenòmens complexos, de moment poc investigats i en constant evolució. Avui coneixerem la història de l'Albert, que és un nom fictici. Algú que amb només 18 anys va començar amb les apostes esportives i que va anar escalant fins a desenvolupar una addicció al trading, és a dir, a les inversions online del risc i a les criptomonedes. Aquesta addicció li ha generat un deute de centenars de milers d'euros, que se suma a una situació molt delicada a nivell emocional, per la gestió de la culpa i, sobretot, per la por a recaure. Per aquesta raó, a l'Albert també el sentireu amb la veu distorsionada. Aquesta és la seva història. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Albert, com estàs?
Estem bé, en recuperació, tractant de seguir endavant, que al final és el que toca.
Tu ara tens 39 anys. Quant de temps vas dedicar-te al sector financer?
Jo vaig estudiar AD, Administració i Direcció d'Empreses, i des del primer contracte de becari com a comptable júnior, doncs als 18-19 anys, pràcticament, perquè mentre estudiava a la universitat ja estava començant a treballar, vaig estar vinculat a la part, bueno, a tota la part financera, a nivell d'empresa. Després també, doncs, des de ben petit, doncs, jo sempre, bueno, m'han agradat els mercats financers i en tot el tema d'empreses, accions i tota la part d'entendre com funciona, doncs sempre he estat molt vinculat.
Ara t'hi dediques o no?
Ara mateix no. Ara mateix, bueno, després d'una miqueta tot el que ha passat i de diverses recaigudes, al final has d'entendre que l'entorn et perjudica més que el que t'aporta.
Què et va passar, Albert?
Doncs jo vaig començar molt jove en tot el que vindria sent el món de les apostes, el món dels mercats financers, de les accions. Amb els diners que anava guanyant, doncs anaves tractant de fer, doncs, de rentabilitzar-los, no? Sense donar-te compte que entraves en una espiral que t'acabava impulsant a realment una addicció, que és el que em va passar a mi. I després de molts anys, doncs, aquesta addicció es va anar fent grossa, 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 fins que va estallar en un punt que va acabar amb un endeutament molt gran i que va canviar la meva vida per complet.
Has dit que vas començar molt jove. De quina edat estem parlant?
A nivell d'apostes esportives, gairebé amb 18 anys em vaig fer ja la meva primera compta. A nivell de mercats financers, jo sempre havia estat seguint els mercats financers i amb els primers sous que vaig tenir als 19 o 20 anys, ja vaig començar en el que era en aquell moment unes inversions més senzilles, o sigui, comprar accions o tractar de rentabilitzar els diners amb fons indexats, però a poc a poc vaig anar descobrint altres mercats, no? Com el trading, per exemple.
Què entenem per trading, Albert?
El trading, el seu fonament és una aposta. Tu no estàs comprant res, no hi ha un actiu darrere, no és una acció d'una empresa que compris, que et doni uns drets i que tinguis, doncs, un dividend o un possible retorn si l'acció puja de preu. El trading és, bàsicament, tu dius si una cosa pujarà o baixarà de preu en els pròxims segons, perquè al final hi ha com quatre factors molt importants del trading que fan que el converteixen realment en una aposta, no? Al final, primer de tot, està disponible 24/7, o sigui, tu tens opcions de fer trading a qualsevol moment del dia. Segon, hi ha una recompensa immediata, recompensa no en el sentit de benefici, sinó una recompensa en el sentit de jo dic si aquesta acció pujarà i en el segon després de dir si pujarà, jo estic veient si puja o no. O sigui, tinc una resposta per part del sistema que és immediata. Després, el trading et dona accés a mercats que tenen molta volatilitat. La volatilitat, al final, és la velocitat a la que es mouen els preus. Si els preus es mouen molt ràpid, hi ha més acció. I si hi ha més acció, hi ha més possibilitat de guanyar més o de perdre més. I, per últim, el trading, el que exponencia una mica els conceptes addictius és l'apalancament. L'apalancament és que quan tu t'obres un compte de trading, al final el broker et dona accés a 5, 10, 15 o fins i tot 100 vegades més els diners que tu tens. És a dir, t'està desvirtuant la teva inversió, perquè al final tu tens un euro, però el broker et deixa 100 euros més. Aleshores, tu estàs fent una aposta amb 100 euros quan tens un euro. Per tant, tota la volatilitat i tot el moviment del preu afecta molt més que si tinguessis realment un euro. I les possibilitats de perdre tot el teu capital de forma ràpida són elevades.
És tot rapidesa, no? És tot el ja, no? És tota aquesta adrenalina, no? Que ara estaves explicant, no?
Aquest és el punt.
És l'ara i aquí.
És vull guanyar diners ja, com puc fer diners ja, és el mateix que, bueno, entrar en un casino i posar una fitxa sobre la taula. Tu saps que en el minut següent hi haurà un resultat. Dic que aquesta acció pujarà i el segon després d'haver fet el clic, jo ja veig si estic guanyant o perdent. O sigui, que al final és, diguem-ne, una adrenalina, una dopamina, on és tot una bomba explosiva que t'alimenta, bueno, el seguir fent. I si guanyes, vols guanyar més, i si perds, vols recuperar.
Quina relació té en el món del trading les criptomonedes? Ara tothom està parlant d'això, no? Aquestes inversions en criptomonedes, fins i tot hi ha presidents de països com l'Argentina que també s'han enganxat els dits, no?
Amb sí, això. I bueno, ja han promogut fins i tot, no? Criptomonedes pròpies.
Exacte.
Que han acabat sent una estafa. Les criptomonedes és un mercat desregulat i com qualsevol mercat desregulat no hi ha llei. O sigui, al final no saps què pot passar, ni saps qui ho controla, ni saps qui hi ha darrere. Les criptomonedes el que van a portar a tot el món del trading, sobretot, i pel que s'han fet molt, molt famoses, és per la volatilitat. Les criptomonedes un dia poden pujar un 50%, un dia poden caure un 50%. Això en una acció normal d'una empresa estable, com pot ser qualsevol empresa de l'IBEX o de qualsevol índex, no passa. Sí que és veritat que hi ha un concepte darrere de les criptomonedes, que és la blockchain, que com a concepte doncs, pot tenir avantatges i desavantatges, però hi ha un concepte que és en aquest sentit el que registra totes les transaccions, però de forma anònima. Tu tens una cartera i és un número. No pots saber si és meu, si és teu, i aleshores doncs, hi ha molta gent que les ha utilitzat per fer moltes estafes perquè no queda cap forma de conèixer qui hi ha darrere.
Pel que estàs explicant, és molt fàcil accedir a tot això, no? I amb un import molt baix.
No necessites res. Aquest és un dels principals problemes, sobretot un cop has tingut molts problemes amb això, no? Doncs la primera barrera que has d'intentar és no poder accedir. Però, òbviament, és tan senzill, només necessites. Al final, avui en dia ens passem el dia connectats d'una forma o d'una altra. Tens o un mòbil o una tablet o un ordinador i no necessites res més que el teu DNI, una targeta, per posar diners en qualsevol compte d'aquests i poder tornar a operar.
El mar es borra les petjades que vaig deixant darrere meu.
Hem dit que vas començar amb les apostes als 18 anys, després la cosa va anar pujant. Quin paper hi va tenir l'entorn o la família, no? per aquest inici, no? Per començar, no? A fer aquests passos i anar a que el cas empitjorés, diguem-ne.
El problema d'això és que no l'expliques mai. Al final és una cosa que portes tu, una cosa que vas fent tu, i quan veus que es comença fins i tot a ser un problema, però tu no l'estàs reconeixent perquè sempre tens aquesta il·lusió de poder recuperar, de poder tornar a guanyar, no ho expliques. No, així com potser amb altres substàncies addictives, doncs hi ha una visibilitat a nivell físic, aquí no. Aquí el concepte que s'acumula i s'acumula és el deute. La qüestió és que sempre al final busques la forma. Intentes obtenir un préstec per pagar un altre préstec, obtenir una targeta de crèdit per pagar una targeta de crèdit. Vas fent com la pilota més gran sense adonar-te, amb una il·lusió, no? que és, no, bueno, però arribarà un dia que guanyi, arribarà un dia que tornarà a guanyar, perquè al final vas guanyant. Hi ha un concepte amb el tema de l'addicció conductual, ja sigui el lloc, en el que el trading forma part també, no? Perquè és molt similar, que fa que la gent pensi, però per què ho fas, no, si mai guanyes? Sí, sí que guanyes, el problema és que no saps sortir-ne. El que guanyes ho tornes a posar.
El fet de tenir coneixements financers et donava certa seguretat de dir, no, el típic jo controlo, no?
Aquest és el punt. Ho comparava abans amb una ruleta del casino. Qualsevol persona que vagi a una ruleta del casino no sap que hi ha una estadística molt clara. Bueno, els números que hi hagin poden tenir aquestes probabilitats de sortir. En el món del trading, tot està envoltant de gràfics, lògiques o un fals entorn o un fals coneixement, no? Perquè al final tu dius, bueno, jo sé d'això, per aleshores ho haig de poder fer, no? Jo m'he mirat tot, m'he mirat els gràfics, miro l'evolució, tots els indicadors tècnics que existeixen, no puc fallar perquè jo sé d'això. O sigui, al final et dona una falsa sensació de control que et fa sentir que ho aconseguiràs, no? Però el problema és que aquesta falsa sensació de control el que amaga és la incapacitat de controlar la impulsivitat, la incapacitat de tornar a fer-ho. I al final això està dissenyat perquè la banca guanyi i perquè perdis.
How did that loneliness smile all the time?
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb l'Albert, que ens explica la seva història d'addicció al trading. Albert, quin va ser el teu punt d'inflexió de dir aquí hi ha un problema, d'aquí no ens en sortim? Quin va ser aquest punt?
El deute, bàsicament, l'endeutament. O sigui, al final és, com deia abans, és l'única mostra que arriba a un punt que ja és incontrolable, no? O sigui, al final tu vas acumulant, bueno, per la teva feina, a nivell... Jo vaig començar molt jove, aleshores estàs en una etapa en la que progresses econòmicament, tens un sou una mica més alt cada any, això et permet també doncs, tenir més accés a crèdit, i vas acumulant, i mentre puguis anar acumulant i seguir jugant, perquè al final és el que estàs fent, estàs jugant, no dius res perquè saps que si ho dius, s'acaba, i tu no vols que s'acabi, tu vols seguir i tornar a fer-ho, i t'és igual, i busques la forma de tenir un préstec nou, busques la forma de que algú et deixi diners, i fins i tot arribes a agafar el que no és teu. I això arriba a un punt en el que explota per si sol. No en el meu cas i en l'entorn que he anat coneixent a teràpia, mai ningú ha aconseguit sortir per la seva voluntat pròpia per identificar el problema. O sigui, al final aquí el problema no s'identifica. El problema t'explota a la cara pel que t'has posat al voltant, que és sobretot deutes, en aquest cas, i patrons de conducta que al final acaben sortint a la vista.
Com ens hem d'imaginar aquesta rutina que tenies abans de fer el pet, diguem-ne?
Al final és una conducta que passa, bueno, estàs tot el dia connectat al mòbil, estàs tot el dia mirant, estàs intentant, bueno, amb un gràfic a la pantalla, què fa el gràfic, què no fa, mira, ha fet això, aquest és bon moment d'entrar, o és bon moment de comprar, és bon moment de vendre. Al final estàs tot el dia enganxat, perquè el mercat, com hem dit, és 24/7. I són moltes nits, sobretot, sense dormir, perquè al final, quan tu tens una posició oberta, el que tens és, bueno, una dopamina pel cos que et genera una ansietat que no et deixa dormir. Estàs pendent i què passarà? Hi haurà pullat, estaré guanyant. Si m'adormo i de sobte el però pulla i guanyo, però no estic veient-ho per tancar-ho. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil, a una pantalla, sigui on sigui, en hores de feina, quan estàs amb els amics, quan estàs amb la parella o amb la família, et passes tot el dia enganxat. Després, tema econòmic, sobretot. O sigui, al final és un tema de veure i sobretot, no, a nivell de l'entorn, tenir no control, perquè, òbviament, si no hi ha un problema detectat, és molt difícil, perquè és un tema pràcticament sensible, però entendre bé, veure quins patrons fa, si ja compres, si veus que de sobte perquè ha tingut una guanyança, ha guanyat diners, es compra coses que no, bueno, que surten del seu estil de vida normal, si veus que, bueno, que té targetes diferents o que va obrint comptes bancaris a diferents entitats, no, per tenir targetes o per obtenir crèdits. Tot això són patrons també que en el món de tant el trading com el joc compulsiu, no, doncs, són importants d'identificar per l'entorn, no? Perquè la persona que està en aquesta situació no ho farà, no mai dirà que té aquest problema. Després és això, l'ansietat, que veus a la persona ansiosa, veus que té com dies que està molt bé, molt eufòric, perquè probablement hagi guanyat, però dies que està molt xafat, que coses que habitualment no vol fer-les, perquè realment doncs, estarà perdent i no tindrà en aquest moment diner o no tindrà capacitat de seguir jugant, que busca, bueno, moltes mentides, no?, de que dius que t'has quedat fins tard a la feina o que no vols sortir amb els companys perquè vols quedar-te a casa. Són moltes senyals que, quan ho parles després amb la família, quan ja ha sortit tot, t'ho diuen, no? T'ho diuen, ja veia jo que això et passava, ja veia jo que feies això, ja veia jo que feies... Però que també a l'entorn li costa molt, no? Perquè al final ens costa primer entendre i després també, no? A vegades és un risc tractar d'assenyalar una cosa que potser no és, no? O sigui, al final som potser massa cautes, massa catalosos en aquest aspecte. I quan arriba el moment que ja no és insostenible, ja la situació és crítica.
Et puc preguntar quin deute has acumulat?
En el meu cas és centenars de milers d'euros.
Centenars de milers d'euros. La família, com ho va saber tot això? I com va reaccionar, no? Crec que ets pare de dos fills.
En aquest cas, ells... sorpresa, sobretot, perquè al final ho amagues tot molt bé, no? I la família al final no ho entén. No ho entenc perquè sí que és veritat que és un tipus de patologia molt difícil d'entendre, perquè al final normalment tothom és conscient, no, del que costa, de l'esforç que suposa guanyar calés i que, bueno, que els puguis perdre d'aquesta forma i que no ho puguis controlar i que tornis a fer-ho, doncs costa entendre. I sobretot també perquè normalment els entorns en el que passa, doncs la quantitat de deute supera en molts casos el patrimoni fins i tot familiar, no? O sigui, al final en aquest cas és extrem i no hi ha una solució tan immediata, no, en aquest cas.
Estás entrando en YouTube o en cualquier otro canal y estás viendo que tu youtuber está ganando 2.000, 5.000, 10.000 dólares por trade y tú lo único que estás sintiendo es frustración, ¿verdad? Frustración porque tú no ganas ese dinero.
Con insectes suicides volant cap a la llum que els fa girar. Seguim profetes i flautistes com un ramat de cabres. Perseguim el plaer perquè no ens falta de res.
Parlàvem abans d'aquesta rapidesa, no? D'aquesta facilitat, no? Ho tenim tot a un clic, no? A través de la tablet, a través del telèfon mòbil, i avui dia hi ha molts influencers que utilitzen les xarxes socials precisament per difondre aquest tipus de missatges, no? Aquest diner fàcil, aquest guanya diners sense esforç. Què fem amb tot això?
El que s'ha de fer és tractar de que sobretot la part de la població, tots els joves, no? Que són els que tenen més accés a aquest tipus de contingut de xarxes socials, no? De gent que ven fum, que no hi ha res darrere, que el producte real són ells mateixos. I al final, ells el que volen és aparentar un estil de vida, aparentar unes ganàncies que no tenen, per vendre un curs i que amb aquest curs ells realment estan fent un model de negoci. I que no hi ha realment una forma d'aconseguir diner ràpid, que el diner té el seu esforç i que, per tant, no hi ha miracles que te'l portin al teu compte. I aquesta gent és molt vulnerable en aquest aspecte, perquè al final estem, bueno, en una època també en la que tens molt accés a tot. Aleshores, genera també aquesta necessitat de dir, bueno, és que jo vull viatjar, jo vull tenir una casa, jo vull tenir un cotxe, jo vull tenir tot. Però òbviament, te n'adones, no?, que si comences a treballar quan surts de la universitat, no tens possibilitat d'això. Aleshores, et genera com una sensació vulnerable de dir, mira, però és que aquesta gent ho fa molt fàcil. Aquest noi té la meva edat i està allà, mira, està a Dubai, té un Lamborghini, i realment res d'això existeix, ni el Lamborghini ni Dubai. Els pocs que potser guanyin en aquest tipus de mercats no ho fan públic a les xarxes socials. El que ho fan públic, el que busquen són els likes, el que busquen són els followers, el que busquen són els vendre't un curs. I d'aquesta forma financia la seva vida a costa de la teva.
Tu vas començar molt jove. Quant temps vas trigar a dir-ho a la família?
Gairebé 2 anys, principalment per això, no? Perquè al final, bueno, estàs treballant, tens un sou, vas creixent professionalment i tot això et permet, no?, accedir a més crèdit i a més crèdit i a més crèdit. Aleshores, van ser gairebé 10 anys acumulant targeta rere targeta, préstec rere préstec, i com tens uns ingressos estables, doncs vas pagant el que deus, el banc t'ofereix més, i si no, te'n vas a un altre banc que també et dona, i si no, et treus una altra targeta, i van ser gairebé 10 anys, fins que això ja va arribar a un punt en el que era insostenible i bueno, ho tens que explicar perquè al final s'assabenten perquè arriba una carta del banc, s'assabenten perquè t'arriba una citació judicial, s'assabenten, o sigui, al final no té sortida.
Quan fas el pas per buscar ajuda?
En el mateix moment, pràcticament. O sigui, al final busques on pots trobar ajuda, no? Perquè, per una banda, el primer recolzament que busques és el de la família, el necessites perquè és el més immediat. El que busques també quan passa això, sí que és veritat que necessites d'alguna forma, si al final no tens res, probablement acabis fins i tot perdent la teva feina, quedar-te sense ingressos, si al final has de tenir un recolzament que a vegades el tens o a vegades pots no tenir-ho. I després has de buscar realment la verdadera part que t'ajudarà a seguir endavant, que és entendre el que t'ha passat, acceptar-ho i anar treballant a poc a poc en protegir-te a tu mateix. Això a nivell públic, per una banda, sí que tenim la sort, perquè em pareix una sort que existeix, però al mateix tema el problema que tenim és que la llista d'espera és molt llarga. Si al final en el sector públic, sobretot aquí a Barcelona, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital de Sant Pau, que tenen unitats relacionades amb tota la patologia de lloc, on entraria el trading, hi ha gent professional que és molt bona, però el problema és que hi ha massa gent a la porta esperant.
Hi ha saturació.
I quan et passa això, no pots esperar 2 mesos. Aleshores, per desgràcia, jo vull valorar molt la feina que fan aquests professionals perquè, òbviament, s'ha de valorar i s'ha de tenir en compte, però hi ha una manca de recursos a nivell públic molt important. Això et deriva a la via privada. La via privada, pots estar parlant per un tractament de gairebé, un tractament internat de potser 2-3 mil euros mensuals durant 4, 5, 6 mesos, com a molt mínim. I en un moment en el que precisament el que no tens és diner, aquesta via és gairebé inexistent. I per sort, bueno, queda per aquí, no?, en aquest terreny de lloc, doncs queden algunes associacions i fundacions privades que sí que et posen, com és potser el cas de Cencas, que participen, diguem-ne, o sigui, aporten una mica un programa de recuperació i de rehabilitació amb psicòlegs, amb teràpia de grup, una mica a un preu assequible que pots arribar a assumir i que t'ajuda en aquell moment és la principal via d'escapament que pots trobar.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in
ara mateix, en quin punt et trobes, Albert?
Recuperant-me, encara. Això no és una cursa de 100 metres, és una marató, i fins i tot, no? Nosaltres el que tenim molt clar és que això és per tota la vida. Això és per tota la vida, i que l'exposició és tan alta, perquè al final a la que et despistes ho tens un altre cop a sobre, has d'entendre que no és una línia recta, que és una muntanya russa en la que hi haurà moments que estiguis molt bé, però la vida segueix, has de seguir, i conforme vas seguint la vida també, doncs, van passant coses que a vegades tornen a enfonsar i que creus que la solució torna a ser el mateix, no? Aleshores, recaigudes hi ha i tractes de controlar-les i tinc la certesa, perquè principalment, no, també amb molta gent que he conegut, pots arribar a sortir-ne i que el procés dia a dia.
Has canviat rutines?
Tractes de canviar tot. Tractes de passar, sobretot al principi, i, bueno, et quedes una mica, no, despullat, no? Perquè has d'obrir tota la teva vida, has d'obrir, t'han de treure, t'obliga a anar, no? T'obliga a anar perquè és l'única forma. Et quedes sense connexió, et treuen dispositius, et quedes sense, bueno, comptes bancaris, has de tancar tot, has de dependre una mica econòmicament del teu entorn. I al final tot això costa perquè, bueno, al final et sents com, bueno, tens molta culpa a sobre, et costa assimilar tot el que t'ha passat, no ho entens, el teu entorn està perjudicat també, hi ha en aquest cas també, doncs, diguem-ne, una situació a nivell econòmic molt greu que l'has d'afrontar cada dia i tractes de, bueno, de protegir-te una miqueta de tot per poder seguir endavant. Però sí que és veritat que has de posar aquestes barreres, has de deixar-te una mica com si fossis un nadó en mans de l'entorn que tens, agrair molt que tinguis aquest entorn que et pugui donar aquest suport i bueno, per tenir aquesta ajuda també has de fer el sacrifici de deixar-te ajudar, que a vegades és el que més et costa, no? en tota la vida.
Què diries als joves que avui dia, doncs, encenguin el telèfon, agafin la tablet i vulguin guanyar diners de manera immediata? O què et diries a tu mateix, no? A l'Albert de quan tenia 18 anys.
No hi ha re immediat en aquest sentit. Al final, l'esforç és bàsic en qualsevol tipus d'inversió que facis. Has de conèixer-te a tu mateix, sobretot, perquè a vegades som nosaltres mateixos els que ens enganyem, no? I que no arribarem a tenir res si el que fem és arriscar cada cop més per buscar una recompensa immediata. No podem pretendre que de la nit al matí ens fem milionaris, no? Per molt que ens ho tractin de vendre, per molt que ens ho diguin, necessitem un esforç, necessitem una constància, necessitem una disciplina, i aquest esforç, aquesta constància, aquesta disciplina és el que ens fa millor com a persona i sobretot el que ens donarà un rendiment més alt en el futur.
Doncs gràcies, Albert, per voler passar avui pel programa i compartir la teva història, la teva experiència. Una abraçada i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Lights will guide you home.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Després de conèixer el testimoni de l'Albert, volem parlar amb dos experts en addiccions conductuals per entendre el fenomen. Es tracta de David Pere, doctor en psicologia social, professor i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona i també director d'Episteme Social, un institut d'investigacions i formacions en l'àmbit social. I també sentirem a Francesc Perandreu, president d'Acencas. Acencas és l'associació Centre Català d'Addiccions Socials. Aquest és un reportatge de Mònica Roca.
La majoria de gent sap que és la ludopatia, un impuls incontrolable de participar en jocs d'atzar. Però no sap que la ludopatia és una addicció social o conductual, com també ho són les compres compulsives, l'addicció als videojocs, al sexe o al trading. Francesc Perandreu, president d'Acencas.
Estan considerades conductes normals. Fa massa poc que hi són. El joc d'atzar fa segles que existeix, però el concepte de ludopatia... O sigui, quan jo vaig patir la meva ludopatia als 20 i pocs anys, la paraula ludopatia no existia, eh? Jo era un viciós, punta pelota.
David Pera és doctor en psicologia social.
La majoria de casos obedeixen a un trastorn obsessiu compulsiu, però en estricto senso parlar d'addicció sigui una mica imprecís, sobretot perquè l'addicció, on la tenim ben descrita i ben definida, és a l'àmbit de les drogues, la serveix com a definició per entendre'ns. És a dir, que la gent amb el sexe, amb les compres, amb el joc, amb les criptomonedes, amb el que sigui, fa un ús aberrant, que es podria dir, i diguem poc adaptatiu, i li implica un conjunt de problemes.
El denominador comú és la incapacitat de contenir els impulsos per executar una conducta malgrat racionalment no voler-la fer. Per Pere Andreu, és necessari que totes aquestes modalitats es reconeguin oficialment per poder tractar-les adequadament.
Tenim que arribar a Salut Pública. Salut Pública té de fer un esforç incorporar dintre del seu catàleg de trastorns de la conducta les addiccions conductuals, no només el joc, sinó totes aquestes tenen que estar incloses dintre d'aquest catàleg. En aquests moments, salvo els privats, evidentment, algunes de les addiccions que nosaltres treballem només les treballem nosaltres.
El psicòleg David Pera discrepa. Apunta que cal ser prudents.
Això fa que la vida quotidiana sigui patologitzant. Parlar de trastorns mentals és ficar unes etiquetes sobre les persones que l'únic que faran serà que les profecies s'autocompleixin i s'acabaran comportant com addictes. Per això el millor mecanisme preventiu seria parlar de situacions no desitjades, situacions que s'han de millorar. El que diem addicció comportamental no deixa de ser la conseqüència d'uns malestars, d'uns traumes que venen de lluny.
Mira'm, avui no és un bon dia. Ulleres i fatiga, i fent cançons com si estigués content.
Fa poques setmanes, l'associació Asenques va presentar un estudi que definia el perfil de qui pateix aquests trastorns de manera més habitual. Francesc Pere Andreu.
La fotografia bàsica, estem parlant de debilitat, de dificultats emocionals per controlar el dolor, per gestionar les emocions negatives, la por a la soledat, la búsqueda de les emocions, persones que necessiten destacar, autoestima molt baixa. Aquest és una mica el quadre que ens ha dibuixat, no?
David Pera detalla alguns factors de risc que acostumen a tenir les persones que cauen en conductes problemàtiques.
Com més factors de risc operin sobre aquesta persona, és a dir, una socialització precària, dificultats econòmiques, treballs precaris, relacions socials doncs insatisfactòries, relacions doncs de parella insatisfactòries també, doncs tot això genera doncs un conjunt de malestars que no entén molt de classe social ni de condició econòmica, tot i que les persones més desafavorides poden veure, sobretot amb criptomonedes, trading, una via per a poder ingressar diners.
Si ens centrem en l'addicció al trading i a les criptomonedes, el psicòleg social David Pera explica per què aquests productes poden abocar la persona a fer-ne un ús abusiu.
I les criptomonedes, clar, el problema en si no són les criptomonedes. Molta gent que ha tingut problemes és que ha estat tradejant amb criptomonedes, però diguem que el que genera problemes és la resposta immediata.
Un altre condicionant perillós, com també ens explicava l'Albert a l'inici del programa, és l'accessibilitat absoluta.
Tu, ara, sense sortir de casa, sense arreglar-te, sense tindre de fer res, pots estar jugant i apostant 24 hores al dia per 365 dies a l'any. Aquest és l'element clarament diferenciador. Clar, apostes, per exemple, també hi ha hagut tota la vida, però eren dies molt determinats al calendari anual.
Segons el psicòleg, no tocar els diners físicament allunya la percepció de risc.
Clar, si tu tens 300 euros, 6 bitllets de 50 a la butxaca, la majoria de gent tenim percepció que això ja és una quantitat notable. Veure com van marxant, doncs tens una percepció que estan gastant molts diners. En canvi, en el món digital, que no toques els diners, tot i que pots, clar, tens una percepció del que et queda al compte corrent o del que has gastat la targeta de crèdit, però no és el mateix que desenfundar 300 euros i ficar-los damunt de la taula. També la majoria de casos són microtransaccions, en molts casos, 2 euros, 4 euros, 7 euros, 20 euros. Tens la percepció que és poquet, 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 poquet.
I'm Els dos experts estan d'acord que els joves tenen més tendència a provar les inversions i apostes en línia.
Aquí sí que afecta molt especialment més els nois, en masculí, i també els joves, perquè veuen, sobretot els que venen en situacions de vulnerabilitat o de baixos estrats socials, doncs veuen una possibilitat i els resulta doncs, molt interessant doncs, per guanyar diners d'una manera sensata.
L'oci digital i els discursos a les xarxes adoben el terreny per caure-hi.
Hem deixat de ser ciutadans i ara som consumidors. I hi ha aquest relat a internet de que les persones o una de dos, o és un potencial client o és competència. I això és un relat que es veu molt a Instagram, que la gent intenta vendre el que sigui. I doncs, no, a part que venen aquest relat, aquesta il·lusió econòmica, de que si tu segueixes el que jo et dic, tindràs uns ingressos econòmics i deixaràs de planar el llom, que és el que ningú vol fer.
Els joves cada cop estan més allunyats de la cultura de l'esforç com l'havíem entès fins ara.
Tenen un relat de l'esforç i la disciplina, però no és un relat clàssic, no és el típic relat d'anar a treballar unes hores determinades, sinó és un altre tipus d'esforç, és un altre tipus de cosmovisió que consideren poc estratègic tindre una disciplina i un esforç amb un treball remunerat normal.
Ells dediquen hores a formar-se en trading, a connectar-se i estar pendents dels mercats, a fer estratègia. L'estil de vida al qual aspiren és molt car de mantenir.
Tots volen bambes de 300 euros, amb jaquetes de no sé què, vacances de luxe a Ibiza. Clar, això val una pasta, amb una nòmina no ho aconseguiràs. I per tant, clar, qui els fa també precipitar per guanyar diners és un estil de vida que està totalment recoberta per una pàtina de consumisme i de productes de luxe.
Tothom vol ser el més espavilat de la classe.
I el missatge és, amb argot netament juvenil, tindre diners et fa un winner, no tindre diners i anar a treballar com el teu pare et fa un loser. I clar, i un dels insults més greus que li pots dir a un jove és loser.
Segons el Departament de Salut, la prevalença de comportaments problemàtics vinculats al trading i les criptomonedes encara és molt baixa en el conjunt de la ciutadania, perquè és un fenomen recent. David Pera, des d'Episteme Social, coincideix amb el diagnòstic.
Nosaltres hem fet un estudi que amb una mostra representativa de Catalunya, de població general de 18 a 64 anys, els joves de 18 a 24 anys que han travejat o han apostat a les criptomonedes, representen el 3,4%. D'aquestos, els que acaben tinguent problemes, doncs encara molt menys. És a dir, que sí que existeixen, tenim joves que estan travejant, que estan jugant a criptomonedes, que estan a les apostes esportives, que estan amb moltes coses, amb la voluntat de fer diners, però clar, d'aquestos 3,6 euros, la majoria es gasten de 30 i 60 euros al mes.
Per tant, tot i l'augment de la visibilitat del fenomen, l'impacte en termes d'addicció o participació continua sent minoritari, especialment fora del col·lectiu jove. Tot i això, Francesc Perandreu, des de Senques, creu que és necessari fer prevenció als CAPs i centres educatius per evitar problemes futurs.
El problema és quin és? Que si jo vull anar a l'AMPA a donar una xerrada, quin ve a l'AMPA? A les tres famílies que estan implicades ja. Tindria que haver-hi una assignatura a les escoles de prevenció, perquè els problemes comencen amb els nens. O sigui, nosaltres creiem que s'ha de detectar aquestes problemàtiques a l'escola. Avui en dia les addiccions, per exemple, l'edat d'inici de pornografia són 9 o 10 anys. L'edat d'inici de problemes amb el mòbil, 13-14 anys.
El psicòleg social David Pera és molt crític amb com s'ha enfocat la prevenció històricament.
A vegades es pensa que anàvem fent quatre xerrades a les escoles, això serà preventiu. I la prevenció és una cosa molt seriosa. És molt més difícil que l'assistència o el tractament. Estem confonent prevenció amb sensibilització, comunicació, màrqueting, i no és el mateix. La prevenció és aquell conjunt d'accions dirigides a una població vulnerable per a reforçar els seus factors de protecció, disminuir els factors de risc i que siguin capaços d'encarar situacions de risc sense sofrir danys.
Ara bé, els dos coincideixen a dir que prohibicions com la plantejada pel govern central que impedirien l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys no serveixen per res.
Que és absurd. Com es fa això? Com li prohibeixo jo al meu fill que no entri? Que m'ho expliquin, és que ningú m'ho ha explicat, com? És electoralista.
Si vol un favor als més joves, es creïn mercats laborals més competitius, menys precaris, em donin unes formacions més integrals i més transversals i no aquest tipus de prohibicions. No ens sota de pobres. Solidaris.
Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Per millorar els coneixements econòmics dels joves, fa 14 anys va néixer el projecte EFEC, que té per objectiu oferir als instituts de Catalunya educació financera bàsica a quart d'ESO amb treballadors jubilats del sector. Cada any, aquesta formació arriba a 500 centres i també a escoles d'adults o presons. El disseny de les xerrades es fa amb un consell de professors i va evolucionant amb els anys perquè tant l'alumnat com el context canvia constantment. El Jordi Martínez és un dels màxims responsables del programa formatiu de l'Institut d'Educació Financera de Catalunya.
A través de les xarxes reben molts impactes, reben molta informació, a vegades amb poc rigor, perquè reben impactes de com fer-te rica invertint en aquesta criptomoneda, o les 10 coses que no t'expliquen el teu banc i que et permetran fer-te ric molt ràpid, i doncs això abans no hi era, no? I aquests últims anys doncs, ens trobem amb això, no? Doncs que hi ha molta informació, alguna molt bona, però també els hi arriba informació doncs, esbiaixada i sense rigor.
Aquesta informació esbiaixada els pot portar a prendre decisions arriscades sense ser-ne conscients.
Però jo a vegades que faig la pregunta de quants de vosaltres invertiu? Ja, sempre hi ha algun que aixeca la mà i són nens que són menors d'edat, que en teoria no podrien invertir ni jugar a les apostes. També haig de dir que si s'equivoquen de joves amb una part de la setmanada, doncs igual també aprenen, no?, que es perden els diners i aprenen que, doncs, que això no és tan bo i potser és millor equivocar-se amb 5 euros, no?, que amb 5.000 que són grans.
Per Martínez, tots tenim un dèficit pel que fa a educació econòmica. Això fa que a vegades les famílies tampoc sàpiguen alertar els adolescents de certes pràctiques.
Jo he vist famílies que estaven orgullosos perquè els seus fills estaven invertint en criptomonedes, però quan en el fons estaven fent una cosa molt similar amb les apostes esportives, amb unes apps que funcionaven molt semblant, uns call to actions també amb els mateixos colors, que també s'hi posaven 50 euros els regalaven 50 més per invertir, i no estaven fent una cosa massa diferent que la que feien abans amb les apostes esportives, però que tenia com un reconeixement social més positiu.
La Mireia Isart i el José Antonio Rodríguez han anat fins a un institut de Sant Boi de Llobregat per assistir a un taller de l'EFEC titulat Influencers i Ciberseguretat. Informa't per decidir.
Col·legi Pedagògium COS, Sant Boi de Llobregat. Dijous, 9 del matí. Classe optativa d'Economia de quart d'ESO.
Hola. Deia que jo, quan jo estudiava, sabia estudiar o ciències o lletres, no? Llavors, lletres deia, no estudis lletres que no serveixen per res. Vaig estudiar ciències i he sigut molt feliç. He passat tota la vida estudiant forecast, estudiant balanços, traient ràtios, jo he sigut molt feliç. Però quan
Agustí Peruga, treballador de banca jubilat, voluntari d'EFEC, Educació Financera i Emprenedora de Catalunya.
Vaig pensar el traje, em vaig posar així i vaig a la...
Coneixem molta gent, tot el dia rodejats, però qui no s'ha sentit molt sol estant acompanyat.
Aquí comencem pel principi, ja m'he presentat, ja sabeu que vaig treballar al Banco Ibérico, vaig treballar a Banco Unión, vaig treballar al Banco Urquijo i els últims anys els he treballat al Banc de Sabadell. I faig de voluntari des del primer any, vull dir, fa 14 anys que ho fem. Això va, anem ràpids, que així no d'això. Comencem ja amb el taller, ja en sèrio. Pensar abans de decidir. Tot el taller ja igual, informació, pensar, rumiar... Vinga, primera pregunta. Quant temps dediquen de mitjana els espanyols, de 14 a 18 anys, aquí esteu vosaltres, diàriament amb les xarxes socials? Quantes hores us penseu que us esteu?
De mitjana.
Sí, mitjana.
Sí,
de 4 a 6? Fantàstic, sí senyor. Vale, molt bé, vinga. Generació like, Bueno, us diuen de tot, No ens hem de deixar influenciar, Per què? Perquè els influencers, el que us diuen aquí, sempre hi ha la mateixa... missatge, que es diuen els influencers, no us ho diuen perquè ells creguin que allò és el millor. Normalment us ho diuen perquè ells en treuen benefici.
Com a mínim es fa dir que no seria sempre així.
Ens asseiem a parlar amb uns quants dels estudiants. Ens acompanyen Agustí Peruga i la professora de l'Institut i encarregada de l'optativa d'Economia de Quart, Teresa Salcedo.
Jo em dic Berta.
Jo em dic Aniol i tinc 15 anys.
Em dic Alba i vaig a quart de l'ESO.
Em dic Valeria i vaig a quart de l'ESO.
Jo em dic Eric i vaig a quart d'ESO també.
Jo em dic Héctor i vaig a quart de l'ESO.
Jo, per exemple, la meva àvia
Sí que a la setmana, per exemple, si la vaig a veure o el que sigui, em dona una pagueta, puc fer amb els meus diners i prendre les meves decisions.
A casa meva també m'han ensenyat bastant com estalviar els meus diners. També em donen una paga setmanal i una part de la meva paga sempre jo l'estalvio.
Fa 2 mesos vaig començar a fer classes de repàs al meu veí i gano diners per fer una hora cada setmana. Ara mateix els estic estalviant, però sí que en un futur pues, els faré servir.
Jo crec que la millor manera de guanyar diners és treballant o fent alguna cosa que t'estem pagant pel teu esforç i que encara que potser veis que alguna altra persona fa veure que està guanyant diners amb això, jo penso que no és 100% verídic.
Actualment els joves pensem que és una tonteria treballar perquè veiem altres joves que sí que tenen diners sense haver fet molt treball.
Moltes de les coses que estan passant als joves la culpa la tenim nosaltres. Els hi hem regalat moltes coses, cada vegada els hi estem facilitant més als crios. És possible que no tinguin el sentiment en aquest que tenien els meus pares de treballar molt, d'estalviar molt.
Necessitem més assignatures, més coneixements que siguin pràctics, que els hi ensenyin coses que els hi permetran guanyar-se la vida. No ser metges, sinó poder ser bons electricistes, que això s'està perdent. A l'esforç sí que hi ha nens que es continuen esforçant, però és veritat que darrere hi ha d'haver una família preocupada i amb dedicació.
Un VIP a una discoteca amb una ampolla i 2 bengales, una posta de sol i amics a una platja a l'Escala, una segona residència a la zona de Puigcerdà, i en veritat allà en vas ni en ve ni en va.
El que normalment són persones que et prometen en un mes tindràs una casa a Miami, tindràs un Lamborghini, no sé què, i després de tot el vídeo et fiquen el seu curs per 10 euros al mes.
Moltes vegades són com amb aplicacions o coses online que no solen ser veritat. A mi quan em surten aquests vídeos no m'ho crec gaire perquè hi ha alguna cosa que no es veu i que és impossible guanyar diners tan fàcilment.
Ells es deixen molt influenciar pels influencers, per això es diuen influencers, no? Vigila molt perquè aquesta gent recomana coses perquè normalment doncs, cobren per fer-ho i cobren molt.
Jo coneixo influencers que els patrocinen molt casinos i et diuen, si entres al meu casino inverteixes 5 euros i pots guanyar fins a 6 euros en apostes esportives o el que sigui, quan normalment no passa. O sigui, tu si entres a un casino és molt probable que surtis perdent.
Bueno, que de fet hi ha gent que com t'incita d'alguna manera a apostar i això, i et diu com possibles resultats, per exemple, de partits, i hi ha gent que cau i aposta allà.
Ara la joventut doncs, també ho veu com algo per divertir-se, no? Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
Ells no tenen por de res, o sigui, ells van fent sense aquesta por, no? De ser, si surt bé, perfecte, i si no els surt bé, sempre hi haurà algú al voltant seu que els ajudarà per poder arreglar a l'estropici que hagin pogut fer. No ho he sentit en un o dos casos amb aquests nens, però de nens que estan a batxillerat i ja estan en aquest món, seguríssim. I això anirà baixant i els hi agafarà amb aquestes edats, no? A nens de 14.
S'havia parlat de fer un taller sobre criptomonedes, però és molt arriscat. Es passa per sobre, però ells estan molt intrigats i molt preocupats per... Bueno, vostè és una cosa nova, no?
Sí que suposo que hi ha gent que s'ha sentit influenciada d'alguna manera i sí que haurà caigut en aquest tema, però no. Jo, per exemple, en el meu cas, no.
Tu feies força i a temps, i allà on es troben les línies, un pas estret.
Sí que és un tema que crec que a casa, tant la meva com aquí, no es parla molt perquè no donem tanta importància.
Bueno, a la classe d'economia parlem bastant sobre el que fem, bueno, el que podem fer quan siguem més adults i ja facturem i cobrem, però sí que estaria bé potser fer més tallers de tot el curs perquè tothom pugui aprendre una mica les coses més bàsiques.
Els que estem en economia sí que ho sabem perquè ara estem fent pressupostos, però els pressupostos és una cosa que encara que no vulguis dedicar a aquest món, tot el món l'ha de fer i altres persones que no estan a economia no ho saben fer. També estem fent coses com la declaració de la renda, que és molt important que la sàpigues fer.
Que jo tinc en aquest tema bastants dubtes, no?, de com en un futur demanaré una hipoteca o m'obriré un compte al banc. Crec que des de l'escola s'haurien de donar, jo què sé, xerrades d'aquest tipus explicant temes pràctics.
El currículum legal o oficial no hi ha res que, no hi ha res que els ensenyi d'això. Qui s'ha de confiar en la bona voluntat d'aquesta gent? Els directors que creuen que això és molt important, el que he dit, els caps d'estudi que creuen que és molt important, i els professors sobretot. A les proves PISA hi ha unes preguntes sobre la competència d'economia i de finances. I això són els polítics, el Ministeri de Tor, que poden triar el que volen que es pregunti a PISA i això, i trien això. I la paradoxa és que ells mateixos no l'inclouen dintre del currículum d'això. Dius, però com és possible que els hi facis contestar coses sobre finances i sobre economia i no els hi donguis els mitjans perquè n'aprengui? Troba la justa mesura. Bueno, ho deixem aquí, ja està, ja podeu anar al pas.
Solidaris. Should I tear my eyes out now? Catalunya Ràdio. Everything I feel returns to you somehow. Mercè Folch. The sun has been rising up. I've been getting up with some boys I used to know. Acabem el programa sobre addiccions socials. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, José Antonio Rodríguez i Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat. You said it gave your heart something to believe in, 'cause boys like us fade away. But you stuck around when I was down, and I'll owe you all my days. Then boys will fade, boys will fade. High time. Taking photos of me in Kentucky, saying we were lucky for the light. Who'd have thought those things would find a billboard way out in New York at night? This year.